Que vagi molt bé, Gemma. Bona nit, fins demà.
Bona nit.
Són les 11, el 7 d'octubre, li queda una hora i el Catalunya Nit també. Només o encara li queda una hora, això depèn de com es miri. En qualsevol cas, hi hem treballat molt perquè sigui profitosa.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Una hora en què passarem del 7 d'octubre del 2023 al 7 d'octubre del 2024. Avançarem d'una data a l'altra en un recorregut amarg per tot el més destacat que ha passat al Pròxim Orient en aquests 12 mesos. Estem acostumats a escoltar veus palestines defensant Palestina i veus israelianes defensant de manera fèrria Israel. Però no sempre és així. Ara conversarem amb un jueu d'Israel, Meir Margalit, que va arribar a ser regidor de l'Ajuntament de Jerusalem. Un polític peculiar, pacifista i d'esquerres. El seu to i el seu contingut no tenen res a veure amb el que hem sentit fa una estona de l'exministre d'Exteriors. Des del 7 d'octubre, Meir Margalit està vivint un moment molt fosc. Enmig d'aquesta decepció ha escrit el llibre El eclipse de la societat israelí. De seguida el podreu escoltar. Avui és dilluns i això vol dir dues coses. La primera, que tenim secció d'esports amb la mirada cultivada de Toni Padilla. Entre altres coses, avui ens ve anunciar que la Copa Amèrica de vela, atenció, encara no ha començat. I la segona, que Flavita Banana ens ha enviat una vinyeta sense frase. Aquesta part és la vostra. Qui ens faci arribar la proposta que més li agradi a la Flavita rebrà l'original a casa seva. I com sempre, tenim aquí una oient. Avui ja us dic que és una oient aquí a l'estudi, que no us podem revelar qui és fins al final de l'informatiu. De moment, només us avancem que té una vinculació molt i molt estreta amb la ràdio. Qui pot ser? Qui pot ser? Tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I per encarar aquesta última hora amb garanties, el primer que volem fer és posar-nos al dia amb el sotseditor del Catalunya Nit. Sergi Molero, benvingut.
Bona nit.
Hem començat recordant l'atac de Hamas contra Israel. Els familiars de les víctimes ja fan cerimònies, les han fet durant tot el dia en recordatori del que va passar aquell 7 d'octubre.
Sí, ho han fet amb música i llegint els noms de tothom. També s'ha retut homenatge al centenar d'hostatges encara en mans de Hamas. Una de les persones que participava al festival Nova, objectiu de Hamas, és la Lina, de 38 anys. Amb ella hi ha pogut parlar la nostra corresponsal al Pròxim Orient. Va poder fugir, ens explica, però abans va passar això.
Ens van apuntar amb un Kalashnikov i ens van començar a disparar. Vaig sentir 4 trets fins que em van ferir a l'esquena. Crec que es va pensar que jo era morta. Quan em vaig despertar, vaig veure que tots els del meu voltant eren morts.
I avui el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha justificat l'estratègia bèl·lica del seu govern.
Sí, assegura que això està canviant el Pròxim Orient.
Estem canviant la realitat de la seguretat a la nostra regió, pel bé dels nostres fills, pel bé del nostre futur, per garantir que el que va passar el 7 d'octubre no torni a passar. Mai més. Amb l'ajuda de Déu, junts lluitarem. Junts guanyarem i Israel serà aquí per a l'eternitat.
Hamas ha anunciat que els hostatges que reté a Gaza estan en una situació molt difícil, tant psicològicament com físicament, i adverteix que estan preparats per mantenir una batalla de desgast llarga, dolorosa i costosa, ha dit, per a l'enemic. En la pugna pel relat, el portaveu de les brigades Al-Qassam, Abu Obeida, ha fet aquest retret a l'opinió pública israeliana.
Pel que fa als hostatges de l'enemic i l'intercanvi, diem a tots els ocupants i a les famílies dels hostatges en particular, podríeu haver recuperat tots els vostres hostatges en vida fa un any si no haguéssiu acceptat les ambicions de Netanyahu i no us haguéssiu alineat amb els seus interessos.
El president dels Estats Units ha refermat el seu compromís amb el poble jueu, mentre que Brussel·les, el cap de la diplomàcia allà, Josep Borrell, ha lamentat que la Unió Europea no hagi estat a l'alçada al Pròxim Orient per la divisió entre els estats membres. D'altra banda, l'exministre laborista israelià, Shlomo Ben-Ami, posa en dubte les xifres de víctimes publicades sobre Gaza i defensa que les guerres es guanyen superant les víctimes provocades pel bàndol contrari. Ho ha dit en una entrevista aquí al Catalunya Nit.
Siempre se la acusa a Israel, bueno, la escalada. ¿Cómo se gana? Las guerras se ganan solo por escalada. O sea, si te matan a 1.200 personas y contestas matando 1.200 personas, no ganas la guerra. Yo dudo que haya habido ni un momento en el que Israel a propósito ha apuntado a civiles. Y ahora que todo el mundo, cuando toca este conflicto, todo el mundo es experto en derecho internacional.
I les escalades militars, de vegades, sovint, van lligades també a les escalades del preu del petroli i torna a passar.
Aquest dilluns, el barril Brent de referència a Europa ha superat la barrera dels $80, coincidint amb l'aniversari dels atemptats de Hamas. Aquest és el preu més alt des del mes d'agost. Els analistes consideren que les incerteses geopolítiques seguiran impulsant el preu a l'alça.
El Parlament Europeu avaluarà l'impacte de fer oficial l'ús del català, el gallec i l'euskera als plens.
La presidenta de la cambra, Roberta Metsola, ha encarregat un informe a un grup de treball del qual formen part el socialista Javi López i el popular Esteban González Pons, entre d'altres. L'objectiu és determinar el cost de fer la traducció i també si hi ha personal qualificat. Metsola no ha posat data per acabar l'informe, però fons europees parlen més de mesos que no pas de setmanes.
El govern de Salvador Illa encara aquest dimarts el seu primer debat de política general al Parlament.
Donarà prioritat a temes com l'habitatge i el finançament singular amb la necessitat de consolidar el bloc de la investidura amb Esquerra i els comuns i, de retruc, aplanar el terreny per l'aprovació dels pressupostos per l'any que ve. Lluïsa Moret és la portaveu dels socialistes.
Que estaran molt centrades en recollir els acords o quines són les prioritats que s'han definit als acords d'investidura.
Amb l'independentisme sense majoria a la cambra, Esquerra forçarà que el govern es comprometi amb el compliment dels acords d'investidura. Junts es reivindicarà, mentrestant, com l'única alternativa viable al govern del PSC.
L'Audiència de Madrid ordena que continuï la investigació sobre Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez.
Això sí, també ordena el jutge Peinado que acoti la investigació i en deixi fora el rescat d'Air Europa, com demanaven la Fiscalia i les defenses. Sí que tira endavant la part de la causa per les adjudicacions públiques a l'empresari Juan Carlos Barrabés i la relació de Begoña Gómez amb la Universitat Complutense.
I tenim temps per afegir una última notícia. Aniria molt bé que fos alguna cosa de cultura.
Sí, que ens porti fora d'aquestes parets de l'estudi de Catalunya Ràdio. Aquesta nit ha començat a Girona el 14è torneig de dramatúrgia catalana, un dels esdeveniments més esperats del festival Temporada Alta. Fins al 2 de desembre hi competiran 8 autors en diferents rondes eliminatòries, com ens explica des de Girona, Roger Santaló.
Cada autor ha preparat durant 2 mesos un text per a 2 intèrprets de com a màxim 3/4 d'hora i que ha de relatar el moment més important de la vida d'un dels personatges. Martina Cabanes i el seu Exodus Premium s'endú la primera eliminatòria. L'experiència de fer-ho en una sala plena de gent fa que l'autora hagi notat punts a modificar en la propera ronda.
Tu el pots llegir a casa, el pots fer llegint a algú. Tu no saps que has de fer talls fins que estàs assentat en una platea, però sempre hi ha la necessitat d'estar amb 100 persones i et dones compte de merda, estem fracassant, això se'n va al desastre, no? I tens aquelles sensacions de pujada i baixada.
Del torneig n'han sortit èxits com El Crèdit, de Jordi Galceran, o Tu com ara, de Marta Barceló. El proper combat es celebrarà dilluns vinent, 14 d'octubre.
Doncs si hem d'explicar combats en aquest informatiu, tant de bo siguin d'aquests, de paraules. Moltes gràcies, Sergi.
Que vagi bé.
Ja estem posats al dia de gairebé tot, excepte del món dels esports, que això li deixem sempre al David Ubach. Bona nit.
Bona nit.
Avui hem de començar amb un nom que ens ha abandonat, Johan Neeskens.
Sí, d'aquelles notícies que no ens agradaria donar, perquè a més ha mort als 73 anys i de manera sobtada, inesperadament. Ha estat mentre representava Neeskens la Federació Neerlandesa de Futbol en un acte oficial a Algèria. I recordem que Neeskens, doncs, va fer força carrera al Barça, entre altres equips, va començar a l'Àjax, però el Barça s'hi va estar del 1974 al 1979 i va guanyar-hi una Copa del Rei i una Recopa. Va ser en aquella recordada final de Basilea davant del Fortuna de Düsseldorf, que, de fet, aquella va ser el seu últim partit, aquella final amb la samarreta del Barça. I a Neeskens, qui l'ha recordat fa res, cosa de una mica més de dues hores, als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio, ha estat Carles Reixac, Xarri Reixac, que va coincidir amb ell als anys 70 vestint precisament la samarreta del Barça.
El Neeskens és un tio que l'equip, diguéssim, ja feia pinya, perquè un tio d'aquests que vinga, va, sortim, mirem-hi. Però és que era un tio que el públic agradava, perquè era d'aquests que dona la sensació, i era veritat, que no es deixava mai ni un esforç a la caseta, saps? Vull dir, sortia, anava a 200 per hora i escolta, s'entregava al màxim i havia vingut el peu, el cap, el que feia falta.
Neeskens, que va ser internacional amb els Països Baixos, la seva selecció, va jugar-hi, de fet, dos mundials. Un cop retirat, va tornar anys després al Barça per ser segon entrenador de Frank Rijkaard entre el 2006 i el 2008. I aleshores, qui tenia de president va ser Joan Laporta, que també ha recordat la seva figura.
Eren èpoques en què el barcelonisme també anava creixent i el sentiment barcelonista, doncs, es feia fort gràcies a jugadors com el Johan Neeskens, no?
El futbol tornarà al Camp Nou abans que s'acabi l'any. Si més no, el Barça continua treballant amb aquesta previsió.
Sí, era la previsió inicial, però clar, aquesta data es va acostant de mica en mica i s'ha refermat en aquest sentit avui la vicepresidenta institucional del Barça, Maria Elena Fort.
El club està treballant per tenir preparat l'estadi per tornar abans de final d'any. I aquesta és el missatge i aquesta és la feina que cada dia fan desenes i desenes de persones en aquest club.
Això sí, la data concreta de retorn encara es desconeix, està supeditada, han explicat des del Barça en aquesta compareixença, per parlar de l'Espai Barça, doncs el fet de tenir el vistiplau dels estaments públics, per exemple, des dels bombers de la Generalitat, el Barça ja el té, no així encara un altre cas contrari de l'Ajuntament de Barcelona. En paral·lel, per cobrir-se doncs les espatlles, el Barça negocia amb l'Ajuntament de Barcelona una pròrroga per quedar-se més temps de l'inicialment previst a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, una pròrroga que seria fins al 31 de març, tot i que han insistit que s'espera tornar molt abans, com destacava, més només per ser previsors. El retorn, sigui com sigui, serà per a 45.000 socis i abonats, que això sí, s'hauran d'inscriure a un sorteig amb un termini que va de l'11 al 23 d'octubre, i els preus dels abonaments, pel que quedi de temporada, aniran des dels 200 euros a la zona dels gols fins als 750 a tribuna.
De moment a Montjuïc, però no pas aquest cap de setmana, eh? Hi ha descans.
No, la Lliga descansa, hi ha partits de seleccions, una aturada més. Aquest darrer trimestre de l'any, doncs, ve farcit d'aturades pels partits de seleccions. El Barça, sense 8 internacionals, el Girona es queda sense 6 efectius, a l'Espanyol, dos futbolistes viatgen amb la seva selecció. Qui finalment es quedarà a Barcelona és Ferran Torres. Ahir es va lesionar al camp de l'Alavés ben aviat del partit. S'ha confirmat que el davanter del Barça té un trencament al bíceps femoral de la cuixa dreta, que el tindrà gairebé dos mesos de baixa. D'entrada, doncs, baixa per jugar amb la selecció espanyola aquests partits de Lliga de les Nacions. I al seu torn, qui havia de substituir també Ferran Torres a la selecció espanyola, que és el jugador del Girona, Brian Hill, per això ho comentem, doncs també serà baixa per una lesió encara per determinar. Són molèsties físiques. Bé, de moment les primeres informacions és que és menys greu que Ferran Torres, i veurem si el Girona emet un comunicat mèdic al voltant de l'estat físic de Brian Hill. Insistim, només desconvocat amb la selecció espanyola per molèsties.
Molt bé, esperem que no sigui greu. Moltíssimes gràcies, David. Fins demà.
De res, fins demà. Bona nit.
Catalunya nit.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minutos t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minutos, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
Ramon Salmurri, campió del món de la susceptibilitat.
Inscrit.
Laia Tudel, defensora de les causes feixugues.
Inscrita.
Santi Jiménez, corredera, Miguel Rico, Mireia Vera, Dani Senabre.
Tots inscrits.
La novena temporada del Tot Costa ja camina.
Amb tots els efectius disponibles i amb aires renovats.
De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. també disponible a la plataforma 3Cat. Catalunya nit, amb Manel Elias.
El 7 d'octubre de l'any passat ens va impactar a tots i de seguida al Catalunya Nit vam decidir anar a fer alguns programes des de Jerusalem i vam arribar 15 dies després que aquell atac de Hamas s'hagués produït i quan Israel ja començava també una resposta molt sanguinària. Allà, sens dubte, vam parlar amb molta gent, però una de les converses més interessants que vam tenir va ser a casa de Meir Margalit, que ens va preparar un te i ens va regalar una conversa molt interessant. És un activista pels drets humans, polític argentí i israelià, li notareu de seguida amb l'accent, que havia arribat a estar regidor, havia arribat a ser regidor a l'Ajuntament de Jerusalem per un partit pacifista, el Meretz, que per desgràcia no va tenir gaire suport popular perquè ara la pau és un bé molt escàs en tota aquella zona. És ja l'autor d'un llibre que es deia Jerusalem, la ciutat impossible, i ara la mateixa editorial, Catarata, publica El eclipse de la sociedad israelí. I ara podem parlar amb ell i segur que tornarà a ser un luxe. Meir Margalit, muy buenas noches. Gracias por atendernos hoy también en el Catalunya Nit.
Sí, muy buenas noches desde la ciudad de Jerusalén, sí.
Ahí sigues, por lo tanto, bueno, lo primero, felicitarte por este libro. El título, El eclipse de la sociedad israelí, no sé si se debe a esto que explicas también dentro de tu libro, que es un texto escrito desde la oscuridad.
Sí, es cierto. Desde el 7 de octubre vivimos acá en una oscuridad mental, espiritual. No vemos horizontes, no vemos un futuro. Y te digo honestamente que me preguntaba si la palabra eclipse es la palabra correcta. Un eclipse es algo que... tarde o temprano, bueno, se supera, ¿no? De pronto sale la luz después del eclipse. Y yo me preguntaba si esta es la situación real en este país o estamos en una situación en la cual la oscuridad ya nos ha invadido tan profundamente que luz no habrá. A lo mejor en lugar de... El eclipse tenía que haberlo llamado la descomposición total de la sociedad israelí, porque un día después del ataque de Irán, ayer a la noche, bueno, mi estado de ánimo es tan oscuro que a veces me parece que no hablamos de un eclipse, sino de una descomposición absoluta.
Sí, se nota en el libro, en el tono, que está escrito también desde la decepción de todo lo que está pasando. De hecho, ahora decíamos que está en Jerusalén y usted explica muy bien que es un libro escrito por un israelí en el exilio. ¿Cómo se puede explicar esto?
Sí, efectivamente. Por muchos motivos no puedo dejar a la ciudad de Jerusalén, más allá del hecho de que... La amo, no podría vivir en otro lugar en el mundo. Esta ciudad es mágica. Pero por otro lado estoy tan ajeno a las políticas de este gobierno y tan enojado con lo que este gobierno está haciendo en Gaza, en particular en la Franja de Gaza y ahora en el Líbano, que no me siento parte de este país, no me puedo sentir parte de este país. Entonces, dado que no me veo parte de este país, pero tampoco puedo dejar esta ciudad, entonces la única solución que he encontrado es declararme exiliado en mi propio país. Es una situación existencial. Físicamente sigo acá en este país, espiritualmente, mentalmente, estoy en otro lugar.
una de las frases bonitas que de las muchas que deja en su libro es esa en la que cuenta que su padre, que sobrevivió al Holocausto, siempre le decía que un judío en el único sitio donde podía sentirse seguro era en Israel. ¿Qué cree que diría usted ese mismo hombre a su hijo hoy?
Bueno, no quiero sonar demasiado místico, pero a veces miro al cielo y le digo, padre, te has equivocado. Y yo entiendo por qué lo decía en aquellos momentos, después de acabado el Holocausto, pero se ha equivocado. Y en forma paradójica, el lugar más inseguro que hay hoy para un judío es el Estado de Israel, el más inseguro. Esto refleja, entre otras cosas, el gran fracaso del movimiento sionista. Si el sionismo se propuso, entre otras cosas, generar un refugio para el judío para que no vuelva a vivir pogromes o holocaustos o genocidios, bueno, ha fracasado. Este Estado, que ya tiene poco más de 70 años, no ha tenido un solo día de tranquilidad. Yo he contado 13 guerras en 70 y algo de años. 13. Entonces, ¿qué significa eso? Primero, nuevamente, que el sionismo ha fracasado. Segundo, que este es el lugar que no tiene futuro. Que no tiene futuro. Lo que a mí me angustia por sobre todo es qué pasará con mis hijos, qué pasará con mis nietos. Y esta angustia, la reconozco, me carcome. No me deja dormir en paz.
Porque si se pone en el papel de padre de cara a sus hijos, su padre le recomendaba de alguna manera vivir en Israel. ¿Usted qué le recomienda a sus hijos?
Yo abiertamente le he dicho a mis hijos que empiecen a pensar en emigrar. Esto lo está pensando, esto no es una cosa personal, esto conversando con el círculo de mis amigos, gente conocida, todos me dicen, sí, nosotros también estamos en la misma actitud, en la misma postura, más allá de amigos que agarraron, hicieron las valijas y se fueron. Es mucha la gente joven, es mucha la gente liberal, demócrata, que está dejando este país, no solamente por la guerra, sino por el hecho de que políticamente este país se ha enderechizado y se ha convertido en un país fundamentalista, religioso, mesianista, en el cual ya una persona liberal no puede respirar. Nos falta oxígeno.
Ahora que utilizaba usted la palabra mesianismo, explícanos este relato que también describe que ha construido Israel y que usted enumera con el paradigma de las tres M's de miedo, mesianismo y militarismo.
Sí, la idea mesiánica es una idea judía antiquísima. Nosotros siempre esperamos que en algún momento llegue el Mesías y traiga la paz, y traiga la convivencia, y traiga la justicia social. La idea del Mesías era una idea realmente preciosa. Pero los grupos religiosos de derecha han agarrado una idea preciosa y la han degenerado. La convirtieron en la idea de que, dado que la gente se pregunta, ¿y por qué el Mesías no ha llegado hasta ahora? Y los grupos de derecha dicen porque el Mesías no tiene el dónde asentarse, no tiene dónde un lugar para habitarlo. ¿Qué quiere decir eso? Que el Mesías está esperando que nosotros le construyamos el tercer templo, que tendría que estar en el mismo lugar donde estaba el primero y el segundo, o sea, en el lo que se llama hoy la explanada de las mezquitas, exactamente en el lugar en el que está hoy la mezquita de Omar. Y esta gente, haciendo todo lo posible para apresurar la llegada del Mesías, y entre otras cosas, esto incluye echar a los árabes de este país para volver a transformarlo en un país puro y volver a construir la el templo en el lugar en el que actualmente está la mezquita. Ahora, tal vez los oyentes les resulte tan ridículo esto que no lo crean, pero esta es la realidad en la cual hay grupos en este país que están abocados a la reconstrucción del tercer templo para apresurar la llegada del Mesías. Ahora, si tú me preguntas cuántos son, bueno, no son mayoría en este país, pero esta es la gente que está marcando los ritmos de las políticas nacionales. Ellos están dentro de la coalición nacional. Netanyahu sabe que sin esta gente él no puede mantener el gobierno, y él está haciendo lo que los grupos fundamentalistas, mesiánicos, derechistas, nacionalistas le están indicando. El mesianismo es la nueva pesadilla del Estado de Israel.
¿Y el miedo?
No sé si he sido lo suficientemente claro, porque es una idea que en el Occidente la gente le cuesta creerlo, pero tú me dirás si he sido claro en la explicación.
Lo ha sido.
Es algo realmente una locura.
Sí. ¿Y el miedo?
Bueno, el miedo tiene sus buenos motivos. Nuestro pueblo ha sufrido tantas persecuciones, desde los pogroms en la Europa Oriental, el Holocausto, que el miedo ya está impregnado en el cuerpo, por debajo de nuestra piel. Estamos constantemente teniendo miedo. No me reconozco sin el miedo, no reconozco a Israel sin el temor. Y lo que yo he agregado en el libro es de que tenemos miedo, pero tenemos también la necesidad de tener un enemigo al cual temer. Necesitamos un enemigo, entre otras cosas, primero porque no nos reconocemos fuera del miedo, pero entre otras cosas también porque siendo un país como el que somos, tan heterogéneo, con judíos que han llegado de países tan diversos, desde Etiopía hasta la Rusia, bueno, tan diversos, si no tuviéramos en este momento un enemigo en común, probablemente estaríamos matándonos unos a los otros, o no matándonos, comiéndonos unos a los otros. Entonces, el miedo es parte integral de la idiosincrasia israelí. Lo tenemos por motivos reales, pero tenemos la necesidad de seguir viviendo con miedo. Lo decía hace unos instantes con tu colaboradora, este país necesita primero un gran psicólogo y tal vez también un buen psiquiatra.
Usted en el libro ya describe un poco la teoría de Freud, ¿eh?
Sí, es cierto. Tengo la suerte de estar casado con una psicoanalista y ella me fue inspirando en este tema.
Sí, sí. Nos faltaba la M de militarismo. Recientemente hemos visto campañas que ha llevado a cabo Israel. Tenemos que decir que muy efectivas, por ejemplo, cuando empezaron a estallar walkie-talkies o dispositivos electrónicos en Líbano. Luego hemos visto cómo también el escudo antimisiles funcionó con el ataque de Irán. Se sustenta también el estado actual de Israel con esta fuerte militarización de la sociedad.
Sí, Israel demostró ser muy efectivo en todo lo que respecta a la guerra. Sabemos ganar las guerras pero no sabemos ganar la paz. No sabemos ganar la paz. Y es por eso de que el militarismo acá crece constantemente. Los niños pasan acá un lavaje de cabeza desde el jardín de infantes. Niños de 5 o 6 años, todos quieren ser soldados. Entonces es obvio que cuando llegan a los 18 años, primero, inmediatamente sumisos, entran por 3 años a un servicio militar. ¿Dónde se ha visto algo así? Que los jóvenes con tanta obediencia aceptan un servicio militar peligroso de 3 años. Y obviamente, bueno, este lavaje de cabeza continúa a lo largo de la escuela primaria, la secundaria y así sucesivamente.
¿Y afecta a chicos y chicas?
Chicos y chicas por igual. Chicos y chicas. Entonces es por eso que cuando tenemos un problema, lo que creemos es que para solucionarlo necesitamos usar la fuerza. Porque esa es la lógica militarista. No vas a ver acá gente que diga, hay un problema con los iraníes, con los palestinos, debemos urgentemente encontrarle la solución pacífica. Sentémonos a negociar. No, eso no existe en la lógica israelí. ¿Hay un problema con los palestinos? Bueno, a la fuerza lo solucionaremos y lo que no marcha por la fuerza, marchará por mucha más fuerza. Esa es la lógica, ese es el racional de la cultura militarista.
Pese a esta decepción que es evidente que usted tiene y que se detecta en el libro, también hay alguna especie, no sé si llamarlo esperanza, pero usted llega a hablar no de una paz justa, pero sí de una paz posible, que tiene que haber una salida. ¿Por dónde pasaría?
Bueno, no sé si la palabra paz, pero llegar a un acuerdo de convivencia pacífica tiene que empezar, ante todo, con la restitución de los territorios palestinos que hemos conquistado en 1967. Devolverle a los palestinos lo que le corresponde. Yo soy un ferviente creedor de que después de devolver los territorios, recién después comenzará el proceso de paz. En esto me distingo con otros grupos, también pacifistas, pero que sostienen que empecemos el proceso de paz y en algún momento devolveremos entonces también los territorios. Yo digo al revés. Primero devuelvo lo que les pertenece a los palestinos, sin ninguna condición. Después creo que se presentarán las condiciones para empezar a negociar una paz. Usando otras palabras, recién después comienza el proceso de decolonización, tanto en la sociedad israelí como en la palestina también. Pero vuelvo a repetir, todo empieza y termina con devolverle a los palestinos lo que les pertenece legítimamente.
Para que esto pase, ¿debería cambiar mucho el papel de la comunidad internacional y para empezar con Estados Unidos? Porque lo que usted describe es casi como un beneplácito para que Israel haga lo que quiera.
Sí, tienes mucha razón. Lo has descrito en forma exacta. Sin vuestra ayuda, y me refiero a la comunidad internacional, esto no sucederá. Sí, es claro, está claro de que necesitamos por sobre todo presión americana, pero si Europa hoy se pone los pantalones y dice basta, esto ya es insoportable, insostenible, entonces muy probablemente acá la gente empiece a recapacitar. Lo estoy diciendo esto no como crítica, sino como réplica. Estoy rogándole a la comunidad internacional, vengan a salvarnos, porque solos no sabemos salir de este pantano.
Usted afirma que la verdad libera. ¿Tras escribir este libro se siente un poco más liberado?
Mira, estuve trabajando intensamente en este libro. la terminé agotado, agotado. Tuve la suerte de escribirlo porque pude ordenar un poco mis ideas y no caer en un estado anímico bajísimo. Pero esto continúa. Esto continúa. Entonces, tal vez haya sentido liberado un par de días y no más que ello, porque estamos acá frente a de nuevos desafíos y nuevamente la angustia me ha invadido.
Ojalá que este eclipse que usted decía que no sabía si era el término justo, sea eso, que acabe pasando y que la luna vuelva a brillar en algún momento, aunque, como bien dice, es difícil imaginar ese día ahora mismo. Muchísimas gracias, Meir Margalit, una vez más por esta conversación y también por un libro tan interesante, El eclipse de la sociedad israelí. Un abrazo y muy buenas noches.
Gracias a ustedes y a todo el pueblo catalán.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
6 d'agost de 1952.
I el número de la sort, el...
10.
Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
L'art és a tot arreu. L'art ens emociona. I l'art també són converses.
I has de submergir una mica seriosament per disfrutar.
A mi el que m'interessa és investigar tot tipus de materials.
Veient també una mica la història de l'art, que el cos és un es torna sempre.
Inclassificables és el podcast que ens descobreix l'art com mai l'havies vist.
L'art són històries, anècdotes i secrets de ments inquietes.
Inclassificables amb David Escamilla i Ricard Planes. Els diumenges cada 15 dies... a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Ei, oient de Catalunya Ràdio, sóc la Flavita Banana. Escoltar està molt bé, però ha arribat l'hora de passar a l'acció. He deixat una vinyeta a la web del Catalunya Nit. Aquesta ha estat la meva part de la feina. La teva és completar-la. Fes parlar els meus personatges. I si la teva frase m'agrada, atenció al regal, t'enviaré la vinyeta a casa amb el meu art i el teu enginy combinats. Petó.
Visita la República de la Banana a la web del Catalunya Nit i emporta't un regal únic. Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Doncs són les 11:37 i ha entrat aquí a l'estudi de Catalunya Ràdio el Toni Padilla, que és el nostre home de mirar-nos els esports amb la seva mirada cultivada. Avui teníem preparades moltes coses, però d'entrada hem de fer un apunt de Neskens. Bona nit.
Bona nit, Manel, com estàs? Sí, en Johan Neskens, un dels futbolistes més estimats per tota una generació de catalans, que va aconseguir fer-se un nom i dins el cor de tothom, tot i viure l'ombra del seu bon amic i l'altre Johan Cruyff, però sí, avui ens ha deixat, 73 anys, era un viatge a Algèria i la Federació Neerlandesa de Futbol ha informat de la seva mort, d'aquest futbolista que per tota una generació el recorden per diferents coses. Una, per xutar els penals molt fort.
Ah,
jo,
sí?
Jo recordo el meu pare dient xutar un penal a l'Uneskens, que era... Ostres. Xutar ben fort, i per segur moltes persones que ens estan ara sentint...
Jo encara estic marcat per una cosa que em vas explicar tu del ciclista Cañardo, però bueno...
Correcte, ja, correcte. Això és un altre.
Això és un altre tema.
Un és que ens fa un Cañardo el mateix, xutar ben sí. fort, i que la pilota d'Ente s'emporti per l'enqui porti, també per el fet que portava sempre unes espinilleres de color blanc, el dorsal número 6, també aquell pentinat, que era un símbol de llibertat als anys 70, internacional amb els Països Baixos, subcampió el 74 al 78 del Mundial, generació d'Orada a l'Àllex, tres cops campions d'Europa, i l'estiu del 74, després de ser subcampions del Mundial, aquí el Barça, que havia guanyat la Lliga, aquella del Mamita Campeonamos, la Federació Espanyola posava molts problemes per nacionalitzar el Xolo Sotil, el peruà, i faltava un estranger, i Cruyff va dir, eps, que vingui el meu amic, que s'acabava de casar, s'estava casant als Països Baixos, no? Va venir i es va quedar 5 anys. En 5 anys només guanya una copa i una recopa, són pocs títols, però es va guanyar l'estima de tothom pel seu compromís, pel seu sentit de l'humor, per com es va estimar Catalunya. De fet, el seu fill, Johan Neskens, viu a Catalunya i és futbolista del Club Esportiu Europa, i òbviament li diem una abraçada en Neskens Juniors. I després sempre va quedar la història del comiat, no? El 79 ja arriba la presidència Josep Lluís Núñez, que vol una renovació, mai connecta amb Neskens, i després de la famosa final de Basilea del 79 contra el Fortuna de Düsseldorf, la comiada i la celebració a plaça Sant Jaume, i aquella imatge tan mítica de tota la plaça cridant Neskens sí, Núñez no, i Neskens plorant perquè s'acomiadava del Barça, on tornaria el 2009 com a membre del cos tècnic de Frank Rijkaard.
Jo la seva etapa de jugador no la recordo perquè no havia nascut. És difícil.
Però no te n'havien parlat, a veure,
Sí, però n'havia sentit a parlar molt, i ara m'has fet venir ganes de recuperar algunes de les imatges, perquè no el tinc controlat. Ara sí, anem cap a la Copa Amèrica.
Bueno, veurem l'últim tram.
A veure, això ja ho hem viscut, tot això són àudios i de la Copa Amèrica, però tu vens a dir-nos aquí que la Copa Amèrica no ha començat.
Correcte, ciutadans de Catalunya, tinc una mala notícia. La Copa Amèrica encara no ha començat. I la gent dirà, però si portem molt temps parlant-ne.
I fins ara què hem estat fent?
Trump, a veure. Ho farem d'una forma didàctica i divertida, una mica d'explicar realment la Copa Amèrica. Comença aquesta setmana. Tot el que hem viscut fins ara són les prèvies, perquè la Copa Amèrica pròpiament dita és quan el vigent campió, que és el vaixell de Nova Zelanda, l'Emirates Team New Zealand, s'enfronta al vaixell que l'intentarà pispar la Copa. Llavors, tot el que hem viscut fins ara són les competicions prèvies entre els aspirants per decidir qui té l'honor d'enfrontar-se a la final de la Copa Amèrica a Nova Zelanda, un dels britànics, l'Ineos Britània. Per tant, aquesta setmana, finals d'aquesta setmana, finalment comença pròpiament la Copa Amèrica. Això que hem viscut fins ara són els entrants.
Doncs ja comencem bé. O sigui, no ha començat, això és una primera novetat que ens expliques. Ajuda'ns a entendre una mica això de la Copa Amèrica, perquè em dóna la sensació que hi ha molta gent que va molt perduda.
No, a Catalunya tenim molta tradició de vela, moltíssima, però un tipus de vela diferent, el patí de vela, el 49er, vaixells petits, més adaptats per la costa mediterrània. Crec que hi ha molt desconeixement del que és la vela. Hi ha dos tipus de vela, la cara a la rica i la popular, i la gent que no sigui de poblacions com Badalona o el Maresme o el Garraf no pot entendre que hi ha clubs que fan una gran feina social i que, per exemple, les escoles fan activitats físiques i que es pot llogar un vaixell d'una forma econòmica perquè són vaixells molt petits. Hi ha una vela molt popular que li ha donat molta glòria a l'esport català. Llavors hi ha una vela diferent, que és la que no té tradició a casa nostra, i seria aquesta, perquè són vaixells molt grans, perquè de fet és una competició que neix pensada en l'Atlàntic. Llavors, clar, això és una... No tenim tradició aquí, hi ha molt desconeixement, i de moment doncs no quatlla encara la relació d'amor entre la Copa Amèrica i el públic català. És una competició que és cert que és molt antiga, neix el 1851 a l'illa de Wight, al sud d'Anglaterra, imaginem-ho, imperi britànic, els britànics dominen el món, i fan l'exposició universal amb la reina Victòria per dir, som els millors. No en tenien prou de ser dominar el món, sinó que havien de fer una exposició per dir, som els millors.
La flota britànica sempre poderosa.
Tot, la flota, els ferrocarrils, les xamanelles, la revolució industrial, l'art, som els millors. I dins això diuen, i demostrem que els nostres vaixells són els millors, farem una competició davant la reina Victòria per donar la volta a l'illa de Wight. I tots els vaixells britànics, les soldes, participen i guanya un nord-americà, que és l'Amèrica. De fet, la Copa hauria de ser la Copa de l'Amèrica, fa referència a un vaixell.
Sí, sí, sí.
I els britànics es queden molt ofesos perquè arriben, que són aquests americans que ara fa un segle es van independentitzar a nosaltres, i ens pispen la Copa. I van presentar, doncs, el desafiament. Perdona, que us quedeu la Copa, però d'aquí uns anys vindrem a casa vostra, a Nova York, en un vaixell de Nova York, i us pisparem la Copa, la recuperarem. I... No van fer-ho mai.
No
van guanyar mai els britànics,
no?
Mai.
O sigui, ho creen tal i no guanyen ni una vegada?
Sí, no es pot ser més perdedor que els britànics a la Copa Amèrica de Vela. Inventen la competició, cada si veiem una copa espectacular, els hi pispen i no l'han guanyat mai. Per això ara estan il·lusionats de fer-ho per primer cop a Barcelona, perquè són finalistes. Van estar més d'un segle intentant-ho, no ho van aconseguir, i de fet els nord-americans van guanyar sempre, fins als anys 80, per primer cop van perdre, però no va ser contra britànics, va ser contra australians.
Per tant, ara tenim definida la final, no? Dius, britànics per una banda, contra...
Nova Zelanda.
Nova Zelanda.
Són els anfitrions. La gent es pregunta, si els anfitrions són de Nova Zelanda, per què estem fent a Barcelona?
Sí.
Doncs seguiu el rastre dels diners. Normalment qui guanya, per entendre la competició, qui guanya aquesta competició, decideix el calendari, les normes també, quants mariners, si es permet que hi hagi més veles, tot, i el port. Gairebé sempre es fa a casa seva, i Nova Zelanda sempre que ha guanyat, perquè tenen molta tradició, sempre ho feien a la badia d'Auckland, que és un lloc ideal. Què va passar? Que el darrer cop que van defensar el títol va ser el 2021, en plena pandèmia. I llavors, clar, el fet de que Nova Zelanda es va blindar molt, el seu arxipèlag aïllat, i no poder ni anar ni gent, van haver de pagar molt, es van picar els dits a nivell econòmic, i van decidir que en lloc de fer-ho a casa, buscarien un port que els permetés obtenir beneficis econòmics. I per això ho han portat a Barcelona, perquè tot i que és cert que la xifra de visitants és baixa, per al que és una Copa Amèrica és alta, perquè normalment es fa llocs molt aïllats.
O sigui que encara, habitualment hi ha menys gent encara que la que
les anteriors van ser a Auckland, Nova Zelanda, a Bermuda, a l'illa de propietat britànica al mig de l'Atlàntic. Clar, aquí es fa Barcelona, que ara els britànics que vulguin venir agafen un low-cost i arriben. Per tant, és cert que les xifres d'espectadors que es van dir inicialment són molt exagerades, però sí que és cert que potser els organitzadors poden dir és la Copa Amèrica més espectadors de la història. Ho han fet aquí per diferents raons, també perquè han rebut moltes ajudes i perquè la societat catalana s'hi ha posat bé, no? Però per això ho fan aquí a casa, a Nova Zelanda, perquè busquen un lloc ideal, també programes televisius, ben connectat amb Europa, i sí, i estan en la final contra els britànics, l'Ineos, Britània, que és el vaixell que ha guanyat.
Clar, aquí hi havia molta confusió entre dir que és l'esdeveniment més seguit, el tercer més seguit del món, es deia molt i tal... I això és impossible perquè el sentit comú diu que no, ningú te'n parlava.
El que han fet és jugar amb les paraules.
L'altra cosa és l'impacte econòmic que deixin una ciutat, tot això serien altres coses, no?
Sí, crec que han jugat amb les paraules. Quan parlaven de 2,5 milions de visitants, la gent potser pensava gent que agafava un avió i venia. Però 2,5 milions de visitants són les persones que durant 3 mesos passaran per les diferents zones al litoral marítim. Per tant, si ara tu i jo demà quedem per anar a la Barceloneta a fer una paella i passem un moment per allà, ja computem. Potser sí que així, en 3 mesos acaben sortint aquests números. I el tema televisiu van incloure no només les retransmissions, tant online com en televisió, sinó també els informatius. Van exagerar una miqueta, però tenen menys audiència que mundials de rugby, que són una competició molt seguida. El Regne Unit, Amèrica, i també bastant a Itàlia, cert, però que són la tercera competició més públic del món, això no és cert, es va exagerar una miqueta, però insisteixo, sí que és cert que hi ha països on es segueix molt, a casa nostra, de moment encara no.
Clar. I ara ja, per acabar, podem dir que el Regne Unit o Nova Zelanda seran els guanyadors aquí i escolliran on es fa la següent, eh?
Correcte, si guanya Nova Zelanda, hi ha moltes possibilitats que torni a escollir Barcelona, que s'hi quedi, perquè les converses amb les autoritats van molt bé i ells estan molt, molt contents, perquè el clima és bo i els va bé, si guanyen els britànics s'ho portaran segur al Regne Unit i ho farien, en aquest cas, gràcies als diners de Jim Ratcliffe, un dels homes més rics del Regne Unit. Ineos, amb molta gent li sonarà, és un gegant del sector farmacèutic, aquest és un senyor que també ha invertit en un mític equip ciclista, l'Ineos, que guanyava Tours, i també en el Manchester United, és un accionista del Manchester United. Llavors, aquest senyor ha invertit molts diners perquè sí que és cert que darrere de tots els equips de la Copa Amèrica hi ha grans fortunes, perquè gasten molts diners. Per tant, hi ha dos veles, la popular, petita vela, i una vela que necessita diners perquè és com la Fórmula 1 de la navegació i, per tant, sense diners no guanyes.
Doncs ens ha quedat molt més clar que és tot això de la Copa Amèrica. Moltíssimes gràcies, Toni Padilla. Ens tornem a rebre aquí d'aquí 15 dies.
Que ja haurà acabat ja la Copa Amèrica, llavors? O estarà a punt d'acabar?
Doncs ens ho explicaràs tu.
Ara què passa?
Ho explicaràs tu, perquè no sé si ens n'assabentarem.
Vols companys d'esports.
Exacte. I passem de la Copa Amèrica, que no sé si és un fenomen social, a una cosa que en David Guzmán sí que ens assegura que és l'últim fenomen social, les festes de lectura.
Des de la mirada infantil, la lectura individual és una de les conquestes més impressionants. Després d'uns quants anys d'escoltar llegir els altres, pares, avis o mestres, de sobte som capaços de traduir visualment aquell codi que anomenem escriptura. I en aquest instant, que és una mena de declaració d'independència literària, comença l'aventura autònoma de llegir sols. Perquè de totes les disciplines culturals, la literatura és la que tendim a oficiar gairebé sempre en solitari. Anem al cinema en col·lectivitat, anem a un museu ple de gent, anem a un concert acompanyat, però el llibre sovint el reservem per a la intimitat domèstica. Però això està canviant. Aquesta setmana arriba a Roma la moda de les reading parties, les festes de la lectura. És un invent de dos amics a Brooklyn que està revitalitzant la lectura en comunitat. La dinàmica és senzilla. Convoquen la gent en un punt determinat, se n'han fet a les escales de Times Square, al barri de Hudson Yards, en un bar de Manhattan, i cadascú porta el seu llibre, seuen i es posen a llegir. Al cap d'una hora són convidats a comentar la jugada amb el veí, amb el doble objectiu de conèixer nous llibres i noves persones. El seu lema és no és un club de lectura, és una festa de lectura, i sovint va acompanyada d'espelmes i de música chill. És evident que no han descobert el Mediterrani, perquè llegir cadascú el seu llibre envoltats a desconeguts és la definició de biblioteca. Però en un món on la generació Z sovint té formes més introspectives de socialitzar, reunir 200 ànimes únicament per llegir és una victòria de la literatura i un miracle prodigiós en l'era TikTok.
Estem a la passarel·la de sortida d'aquest dilluns. Li queda el dia uns 10 minuts mal comptats i ha arribat el moment de saber a qui li hem encarregat avui que escolti aquí in situ, en aquest estudi, el Catalunya Nit, perquè tenim diverses preguntes per ella, però una primera que la repetim cada nit. Qui serà? Qui serà? Matilde Seoane, bona nit.
Hola, bona nit.
La Matilde és companya nostra, és tècnica d'exteriors aquí a Catalunya Ràdio. De seguida entendreu per què l'hem convidat, però d'entrada t'he de preguntar si has après alguna cosa avui escoltant el Catalunya Nit.
He après moltíssimes. Bueno, m'havia preparat diverses. Una que sí que la vull reforçar, que és llegir el llibre de l'Eclipse de la Societat Israelí de Meir Margalit. M'ha encantat descobrir-ho, aquest activista dels drets humans. També he après que a vegades no cal donar arguments ni rebatre a una persona perquè caigui pel seu propi pes, només deixar-la parlar, com has fet amb Shlomo Ben-Avir, l'exministre israelí. Però a mi el que m'ha deixat ja morta en xoc i el que no m'esperava i he après avui és que la Copa Amèrica encara no ha començat.
Això és un impacte, eh? És un impacte molt fort.
Això m'ha deixat en xoc.
Sí, sí, jo també. He pensat que era una broma del Toni Padilla, però no, és seriós. Bé, doncs m'agrada tot el que has dit, que hagis trobat interessant el programa. I mira, t'hem convidat per dues coses. Primera, perquè teníem ganes de fer-ho, i segona, perquè a partir d'avui, durant una temporada, el Catalunya Nit, la tècnica que tenim aquí de so en directe, és la Conchi Vecino, i és una noia jove portant els controls de so del Catalunya Nit. I això a mi em fa molta il·lusió.
Ho ha fet impecable, per cert.
Ho ha fet superbé, i és el primer dia, o sigui que a partir d'aquí amunt, imagina't.
Sí, sí, sí.
I tu ets tècnica d'exteriors. És un món molt masculí, aquest dels tècnics de so, diria jo, perquè en veig
en general,
molt poques de dones.
Sí, en general sí, però no només exteriors. Bueno, exteriors ara és la posició que estic fent és dels últims 2 anys, que li diem exteriors perquè fem els programes des de fora, però al final som aquí on el que està fent la Conchi ho he fet durant 20 anys gairebé, i abans també he fet en anteriors, en altres en ràdios i teles. I sempre m'he trobat que era l'única estudiant, l'única que estava fent programes. De fet, vaig poder optar a entrar a Televisió Espanyola a l'estiu del 2000 per un professor que tenia, que era el Xavier Cardoner, perquè havien de fer un programa dintre del, no sé si recordes, el Gran Angular.
Sí.
Doncs aquell programa havia de tocar el tema de l'ablació. I volien un equip, bueno, durant un temps, l'equip que anava a rodar s'integrava amb la comunitat del tema que es tractés, i en aquest cas de l'ablació, perquè era un tema que tocava molt a les dones, no volien que se sentissin violentes amb un home rodant, i a Televisió Espanyola en aquell moment, en l'any 2000, no hi havia cap tècnica de so. A Madrid n'hi havia una, i aquí a Barcelona no hi havia cap, i jo estava estudiant, i ja portava uns anys fent ràdio, a Ràdio Barberà, i em va dir el Xavi, bueno, si t'ensenyo 4 coses de com fer exteriors a la tele, què t'animes? I pues venga. I sí, vaig anar un dia allà dalt als estudis, bueno, als magatzems, em van ensenyar els equips que havia de fer servir, i em van llançar a gravar. I això.
I sort n'hem tingut tots. Tu has arribat a alguna conclusió perquè és un món tan masculí? Perquè hi ha tan poques dones?
No, i no entenc per què, perquè de càmeres sí que amb els anys n'hi han hagut més, i jo, de fet, quan vaig començar a Canal 50, a Televisió de Sabadell, hi havia també una realitzadora, la Rocío, hi havia càmeres, i no sé, la veritat no ho he pensat gaire, el per què. Sí que a vegades m'havien dit, no, és que no podràs carregar pes, o és que no podràs fer això, però jo crec que al final això no és un condicionant. És que t'agradi o no t'agradi. També és cert que jo vaig acabar sent tècnica de so per unes circumstàncies. Jo no ho pensava, és que no sabia ni el que havia d'estudiar per fer-ho. Jo vaig començar a la ràdio al 94, justament ara just... va ser de cara al programa de la Castanyada que fèiem a l'institut, que jo estava a la ràdio de l'institut, i van dir, va, pues vinga, anem a gravar-ho a Ràdio Barberà. D'allà va sortir de fer una mica de curset. Quan vam acabar el curset, jo vaig dir, escolta, a mi em faria molta il·lusió treballar a la ràdio, perquè tota la vida he volgut fer-ho, però era com una cosa de, bueno, ja veurem si arribaràs. I vaig fer l'entrevista amb el Salva Pou, que ara és company meu, però sí, fa 30 anys sí. era el cap de Ràdio Barberà, era el que feia la programació, i li vaig dir, em va dir, bueno, ja tu què t'agradaria fer? I jo vaig dir, vull parlar. Jo vull parlar.
Sí, tu anaves per periodista, per entendre'ns.
Bueno, ella em va dir que estudiés periodisme, i de fet m'enviava a cobrir les notícies de cultura de la ciutat. Els dissabtes a la nit anava al teatre, allà a la cooperativa tenia molta tradició de fer molt de teatre amateur, i jo veia les obres de teatre, després feia la crítica, la crònica, les passava, feia tot això, i a més les gravava. O sigui, feia tot, perquè vaig començar fent Radio Fórmula, allà el típic dels 40 principals, i casualment un grup de companys de l'institut també volien fer un programa els dissabtes a la tarda, i el Salva li va dir, cap problema, podeu venir a fer el programa. Diu, però jo no tinc cap tècnic per poder-vos obrir la ràdio i que ho feu, perquè tot era en directe. Jo quan vaig arribar aquí al 2004 i em van preguntar, tu has fet algun programa en directe? I vaig arrencar a riure i vaig dir, és que no teníem estudi de gravació a Ràdio Barberà, o sigui, és que era directe des de que entraves fins que sorties. I llavors em van dir, ja que tu estàs fent Ràdio Fórmula i allà a la Ràdio Fórmula toques una petita taula, dic, home, sí, però és petita, això és un bitxarraco, i a més era tot analògic, amb Revox, a posar les cintes, sí, els cartutxos, sí. No té res a veure. I van dir, vinga, va, prova-ho, i ahí van començar, em va agradar. Quan estava acabant el cou, el tècnic que tenien els va deixar tirats a Ràdio Barberà d'un dia per l'altre i em va dir, escolta, tu com ho veuries per passar els matins i fer la programació de Ràdio Barberà? Perquè a la tarda era tot Ràdio Fórmula, i llavors ja s'ho feien els que feien la Ràdio Fórmula, però al matí hi havia pues, el despertador, el magazín, l'informatiu, i no tenien tècnic. I vaig dir, pues venga, vaig canviar d'institut, em vaig passar a fer el nocturn, i ja està, i hasta aquí hemos llegado.
I sort n'hem tingut, i estem molt contents que hagis emprès aquesta carrera. Tenim aquí a Catalunya Ràdio la Mari Vi, sí, realitzant en directe. Tenim també ara la Conchi Vecino fent el Catalunya Nit, que també estem molt contents, i a tu com a tècnica d'exteriors, o sigui que mica en mica, cada vegada hi ha més espai també per vosaltres, i volem que així sigui. Així que moltíssimes gràcies, ens anirem veient, perquè de gravacions n'anem fent. Molt content que hagis passat avui aquí pel Catalunya Nit, i molt contents d'inaugurar aquesta etapa d'aquesta manera de la Conchi Vecino. Ara ens toca un moment molt important, perquè el programa s'acaba a la mitjanit i per mi compta cada segon. Et quedes escoltant l'última cançó d'aquest dilluns?
I tant.
Vinga. Doncs sí, havia de ser amb una veu de dona també. Aquesta setmana entra a la llista del Catalunya Nit Fantogram. Aquesta cançó forma part d'un àlbum que encara no ha sortit. Sortirà d'aquí 10 dies, però no esperarem tant. Aquest tema es titula All a Mystery. I sí, és tot un misteri, per exemple, per nosaltres saber què us explicarem demà. I el que ja podem assegurar, això no és cap misteri, és que treballarem a fons per intentar entendre el que passi des d'ara i fins demà a les 10. Avui cedim l'última paraula a una cardiòloga, Pilar Tornos, que ens parla en nom de tota una promoció. Una promoció de primera. Bona nit.
Bona nit. Soc metge i vaig estudiar a la primera promoció de la Universitat Autònoma de Barcelona. Estic molt contenta i emocionada perquè acabem de celebrar el 50 aniversari del final de la carrera. Tots els que hem tingut la fortuna de retrobar-nos hem compartit amb alegria l'agraïment a tots els mestres que ens van ensenyar i que ens van transmetre uns valors que ens han acompanyat tota la vida. I també hem compartit el profund amor a la nostra professió. Bona nit.